El 8M supera expectatives a l'Escala. Els actes en motiu del Dia Internacional de les Dones han superat les previsions de públic. La segona edició del documental Empremtes Escalenques ha visibilitzat la tasca de quatre dones vinculades al teixit associatiu, mentre que l'alumnat de l'Institut ha llegit un manifest centrat en l'educació com a recurs per assolir la igualtat. L'entitat feminista Fem Sororitat ha reunit una seixantena de participants en la caminada i més d'una setantena al dinar popular. Es presenta a l'Escala el projecte Camí de Mar, que busca unir físicament tots els camins de ronda de la Costa Brava i la Costa Vermella. És una connexió física, però també natural, cultural i patrimonial. Per l'Escala és un escenari ideal per la difusió dels valors del municipi. El temporal ha portat l'arribada massiva de barquetes de Sant Pere a les platges de l'Escala. L'arribada d'aquest uitrosou és un indicador anual de la primavera a mar. Comença la segona edició del curs d'alfabetització en català organitzat pels serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta activitat gratuïta és dirigida especialment a persones que volen iniciar-se en la llengua catalana. Enguany s'han confeccionat dos grups de 10 places cadascun i pel primer grup encara queden 4 places lliures per poder inscriure-s'hi. En esports, el Futbol Club L'Escala perd el camp de la Muntanyesa per 2-1, però continua trepitjant les places de promoció d'ascens. Els que han guanyat han estat el primer equip femení i el segon equip. En bàsquet, victòries del sènior A i femení i derrota del sènior B. I en tenis taula, derrota del CER a Olot. I el temps, inici de setmana tranquil, amb més fresca a primera hora i panorama més serè de cara ara a la tarda. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 9 de març. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Engeguem aquesta, anava a dir ja, a les 6 de la tarda, Sílvia. O sigui, ja marxàvem. De les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de llibres, anant fins a Cadaqués, tot en gust de mar. Després sabrem quines són les previsions per les eleccions agràries que hi ha d'haver a Catalunya, baixant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui parlant de protecció i reconstrucció d'un espai natural a una platja de Cubelles. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Cap a la Costa Brava, que compta amb un patrimoni fotogràfic extraordinari. Un gran exemple és Cadaqués, amb un arxiu que permet publicar llibres tan interessants com el que us presentem avui, Sergi.
Doncs sí, Marina, es tracta del llibre Cadaqués inèdit d'Adrià López, on ens mostra un recull de 200 imatges entre el 1890 i el 1960. Avui en volem parlar precisament amb el seu autor, així que, Adrià, sigues benvingut aquí a l'Arran de Mar.
Moltes gràcies.
Aviam, una miqueta, com s'ha parit aquest llibre?
Mira, aquest llibre no és només una autoria meva, sinó també una col·laboració amb el Vicenç Altaió, poeta i també dinamista cultural, com diu ell, i va sorgir perquè l'editorial Farell havia proposat fer un recopilatori d'un llibre que havia fet una cosina meva, l'Ernesta Sala, sobre el llenguatge de Cadaqués, que ell havia fet en els anys 90 o finals dels 80. La tesi doctoral sobre el cadaquesenc, la llengua típica de Cadaqués, molt salada i això, eh? I llavors, a partir de la reedició d'aquest llibre, de l'Ernesta Sala, del parlar cadaquesenc, doncs va tenir la possibilitat de veure una part del meu arxiu per il·lustrar aquest llibre que us deia. Després aquest llibre no va tirar endavant per la mateixa editorial, sinó que va ser l'editorial Brau qui el va editar, però l'editorial Farell havia vist el meu arxiu i bueno, va quedar, diguem, enamorat d'algunes de les fotografies que jo tenia i em va proposar d'escriure-ho. Uh-huh. I per la part més de comentaris i d'introducció a tot això, jo vaig buscant en Vicenç Altaió, que ja el coneixia, i ell de seguida em va donar el vistiplau i ho vam fer en col·laboració.
I, Adrià, el llibre diem que inclou més de 200 fotografies. Això vol dir que parlàveu, si n'heu escollit 200, això vol dir que n'hi havia moltes més, no? Com heu anat aconseguint tot aquest material?
Mira, en realitat són 195 fotografies les que composen el llibre, val? I les he buscat des de... Jo tenia 19 anys, el 1969, jo sóc nascut al 50, ara en faré 76, i des de llavors, pel Mercat de Sant Antoni, per biblioteques familiars, companys que ja col·leccionaven, he anat buscant i he anat arxivant tot el que he pogut. Primer van ser postals de les èpoques, que el Mercat de Sant Antoni aquí a Barcelona és molt conegut perquè és un mercat de diumenge al matí que es troben coses de segona mà, uh-huh. I llavors doncs, jo buscava per les parades postals de Cadaqués i a poc a poc m'hi vaig anar afeccionant. També tenia a la família un germà de la meva mare, un oncle, que era fotògraf de professió, que havia fet moltes fotografies de Cadaqués també, provant una màquina Minolta de pas universal als anys finals dels 40. En aquella època, als finals dels 40, era molt difícil trobar a Catalunya i a Espanya una màquina d'òptica canviable, d'aquestes que en diem reflex, o que se'n deien en aquell moment. I llavors, doncs, tot això va confegir que jo anés buscant i anés obtenint. A poc a poc també vaig conèixer altres col·leccionistes, i amb els quals he mantingut sempre molt bona relació, i a la que un troba alguna cosa, ei, què he trobat això? Mira, què he trobat allò altre? Avui en dia això és molt fàcil, perquè amb internet, amb els whatsapps i tot això, de seguida et passes una imatge. Algú sap on és això? I que coneixeu aquest personatge? Que sabeu qui era? Doncs tot aquest tipus d'informacions que abans era difícil d'obtenir, avui en dia no diré que sigui molt fàcil, però és més fàcil que abans, I per tant, documentar, que és la meva afició, documentar tot el que vaig trobant, doncs ho he pogut fer millor ara que no pas fa uns anys.
En un poble tan fotografiat com és Cadaqués, lo de fotos inèdites deu ser prou més difícil, perquè, no ho sé, deu ser... Nova Xerratxi és un dels pobles més fotografiats de tota la Costa Brava.
Sí, però també hi ha molta fotografia que era familiar, evidentment, la majoria. Perquè totes aquestes que et dic jo de postals i tot això eren més populars, perquè les tenien als estancs, les tenien a qualsevol colomado també d'aquella època, i botiga propera, que en diríem avui en dia, doncs també tenien postals, perquè a partir dels finals dels 50 i dels 60, doncs les postals eren un vehicle de comunicació que avui en dia no és que hagin desaparegut, però pràcticament. Per tant, encara que el primer aliment que jo vaig tenir d'aquestes coses eren postals, de seguida vaig veure que moltes famílies també tenien les seves pròpies postals. Les famílies amb més poder adquisitiu tenien la possibilitat de càmeres estereoscòpiques que feien plaques de vidre, plaques de cel·luloide, diapositives, quan hi ha el mercat de les diapositives a finals dels anys 50 o així, sobretot per la casa Kodak Chrome als Estats Units, i altres marques, Agfa Chrome també aquí a Alemanya, i així doncs anaven publicant també fotografia i fotografia. Vull dir que la fotografia antiga era difícil de fer per una persona, diguem, normal. Eren fotografies molt especials, molt difícils de mantenir l'obturador obert, perquè de seguida es movien els personatges. I llavors, quan trobes una placa de vidre, estereoscòpica o no, i això, doncs dius, uau, una placa de vidre del 1900 o una mica anterior, doncs això és realment bastant inèdit, perquè moltes es conserven en arxius familiars.
Adrià, heu triat el color sèpia. Per què heu triat aquest color? Aquest color?
Bastantes postals editades amb aquest color. Després he aconseguit els originals dels negatius d'aquestes postals i he vist que no, que els originals són bàsicament en blanc i negre. Llavors, quan jo tinc una fotografia en color sèpia, que també en diuen vitre, a les mans de seguida em ve la idea d'antigó. És antic. Això és, oh, mira, una foto antiga, perquè és sèpia. No vull dir que el blanc i negre sigui més modern, no. És tan modern el sèpia, i tan antic el sèpia com el blanc i negre, no? Llavors jo el faig amb una combinació de colors en el Photoshop, que com sabeu és una eina de retoc d'imatges, i no només la retoco amb el color, sinó que les restauro, perquè moltes d'aquestes plaques de vidre tenen pols, tenen àcars, estan ratllades, i llavors gràcies a aquestes eines les puc, quasi diria, retornar a tal com eren en un principi. I no perden gens de color, al contrari, les augmenten, perquè algunes d'aquestes plaques o de vidre estan, com et dic, una mica o molt malmeses, i gràcies al Photoshop les restauro. I el color sèpia perquè m'agrada, és un color que de seguida identifico com antigó i perquè li donen un caire especial, i si heu vist el llibre doncs veureu que queden molt bé per mi,
Posàvem el rang entre 1890 i 1960. Per què t'atures al 1960?
Bueno, perquè a partir del 1960 i inclús una mica abans, la comercialització de les fotografies ja era molt, molt freqüent. Vull dir, quasi totes les famílies tenien alguna màquina de fotografiar. Llavors vam pensar, això és una cosa que la vam discutir entre tots. Primer volíem fer un llibre que fos la primera part, i donar la primera part fins al un volum 1, diríem, fins al 1936, abans de la Guerra Civil. Però, i després fer un segon llibre amb fotografies més modernes. Però de la modernitat se n'ha publicat tant ja, i hi ha tant volum i tanta cosa que vam dir, home, si ens podem cenyir en el més antic, millor, perquè també és més raro, també és més inèdit. La paraula inèdit, com sabeu, era no editada. I jo vaig parlar, home, de les fotos que jo he posat en el llibre ja s'han editat en algun altre moment, no? Però sempre s'han editat en llibres molt locals, o en revistes locals, com el Sol Ixent, que és una revista de Cadaqués, que es fa des de l'any 23, que fa un parell d'anys es va fer el seu centenari, i s'ha continuat fent durant molt de temps. Doncs algunes de les meves fotografies han sortit en aquests llibres, no? Però bàsicament són fotografies inèdites que s'han vist mai o poc, justament per això, perquè provenen d'arxius particulars.
Adrià, heu dividit el llibre, el bloc, en 5 grans blocs, on tenim paisatges, tenim família, tenim gent, tenim costums, etc. Què et desperta veure, o quin sentiment et desperta tu personalment veure aquestes imatges de la història de Cadaqués, i sobretot com ha canviat tot, evidentment, des d'aquesta documentació, des d'aquests anys fins a dia d'avui?
Home, com que estic bastant acostumat a mirar-les i a veure-les, el sentiment que em desperta ara és semblant al que em despertava al principi, de sorpresa, d'incredulitat, de quedar-te embadalit mirant, uau, que bonic és això, etc. I em continua interessant. Jo quan veig una fotografia que no he vist mai, és que m'emociono, dic, ostres, i en tinc algunes que realment m'he emocionat quan les he aconseguit. Algunes me les han regalat, altres les he tingut que comprar, i algunes no són precisament barates, però bueno, sempre he pensat que era un diner ben invertit, perquè, bueno, perquè em dona la visió, i crec que els hi pot donar també als altres, i per això ho hem evitat, de mantenir. Mira, l'altre dia parlava amb una persona que m'ha ajudat, la Mariona Giró, que viu a Roses, però és que de casenca, i em deia, mira, Adrià, aquest llibre hauria d'estar a totes les cases de Cadaqués. Dic, ostres, bueno, és un elogi, no? Però bueno, potser sí que és veritat que a molta gent li agradarà tenir un record de com era aquest poble meravellós doncs fa 100 anys o 150, quasi.
Doncs Cadaqués inèdit, aquest llibre, aquest repàs fotogràfic a Cadaqués entre finals del segle XIX, 1890-1960, d'Adrià López Sala, i amb la col·laboració, amb la complicitat del poeta i assagista Vicenç Altaió. Moltíssimes gràcies per estar aquí a presentar-nos aquest llibre i enhorabona pel treball.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Ara fins al Delta de l'Ebre, on fem parada per parlar sobre les eleccions agràries de Catalunya 2026. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb la coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions agràries de Catalunya han confirmat Unió de Pagesos com a força majoritària, amb el 47% dels vots al conjunt del país i un total de 4.508 sufragis. Tot i un lleuger retrocés de 7 punts respecte a les anteriors eleccions, el sindicat ha valorat positivament els resultats. Anem a comentar-ho amb Núria Brull, coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre. Núria, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar, enhorabona pels resultats. Com esteu vivint personalment, no? I com a coordinadora territorial, este 60, quasi gairebé 61% de suport a les Terres de l'Ebre, per damunt fins i tot de la mitjana catalana, Núria.
Pues la veritat és que, bueno, sense quedar-nos quiets, hem de continuar i donar les gràcies a tots els pagesos i pageses que heu confiat novament en la Unió de Pagesos, pues perquè, bueno, per la mostra que heu tingut.
I tant, al conjunt, no només a les Terres de l'Ebre, no, sinó al conjunt de Catalunya, Unió de Pagesos obté un 47% dels vots i se consolida com a primera força, però en un lleuger retrocés respecte als anteriors comicis. Quina lectura en feu d'això?
Pues a veure, bueno, feia uns anys pues, que havien uns sindicats, bueno, unes organitzacions que ens presentàvem, i bueno, i enguany, a partir de fa, bueno, del passat febrer, fa dos anys al febrer, pues, va ser quan va haver pues, tots aquests nous pagesos, la revolta i tots estos, i llavors, pues, clar, també ells han fet una mica de campanya, vull dir, amb el tema del vot nul. Però bueno, a veure, tot i això hem tingut molts bons resultats, vull dir, fins ara pues, ells també han tingut l'oportunitat de presentar-se a les eleccions, pel motiu X no s'han presentat.
Ja, és que de fet, claro, aquestes votacions arriben en un context de molt malestar, no?, al sector primari, al camp de mobilitzacions, i això que dius, no?, del vot nul, que està vinculat a Revolta Pagesa, hi ha un 20% de vot nul, que és el que demanava, no?, Revolta Pagesa.
Sí, sí, així és.
Llavors, creus que el sindicat, que Unió de Pagesos, ha sabut canalitzar este descontentament, no? Perquè al final hi ha descontentament.
Doncs pues bueno, s'han ficat tots els esforços, tots els recursos, vull dir, no ens podem encantar, però vull dir, nosaltres continuarem en la nostra línia, que és continuar treballant pel sector primari, per a defensar la pagesia, la petita i la mitjana empresa, vale? Que és l'arrelada al territori, i esta és la que ens comporta, esta representativitat ens comporta pues, les nostres responsabilitats, i per això el que hem fet és que durant aquests 4 anys continuarem treballant pues, per la nostra, vull dir, pel nostre programa que portàvem de Pagesia al Foc.
Llavors, de fet, també, Núria, la participació ha pujat clarament respecte al 2021, no? S'ha situat al voltant del 54-55% a nivell català. Claro, això que mos diu, que l'estat d'ànim del sector està sortint, bueno, va votar, no?, almenys més.
Bueno, però comparar-les amb les últimes del 2021, també estàvem en plena pandèmia. Vull dir, llavors, clar, també el tema de tot això ens va comportar a que no hi hagués la participació. Vull dir, s'haurien de comparar amb les anteriors. Vull dir, normalment sempre ha hagut este número de participació.
Claro, 2021 la gent no va sortir a votar per això, per la pandèmia. D'acord. Llavors sempre heu estat al voltant de la meitat del cens.
Sí, més o menys, sí.
Llavors, que per cert, per qui no ho sàpiga, Núria, són unes eleccions agràries, no podia votar tothom. Qui podia votar? Qui estava en este cens?
La gent que està censada com a pagesos, o pageses o ramaders. No pot, vull dir, són unes d'allò i has de tindre pues, la teua cotització a la Seguretat Social ha de ser al règim especial agrari i les empreses.
Molt bé. Claro, perquè val la pena especificar-ho per qui m'ho estigui escoltant i no ho sàpiga. Llavors, Unió de Pagesos, com diem, no, a les Terres de l'Ebre és molt contundent, no? El 61 gairebé per cent en 514 sufragis i esteu molt per davant de JARC i a Saja. Què explica aquí este marge que sigo tan ampli? No tanta diferència.
Bueno, pues a nivell de Terres de l'Ebre, la veritat, pues bueno, això vol dir que la gent, els sindicalistes, pues mos ho treballem. I primer, bueno, pues també hem de tenir un d'allòs que el sindicat que treballa i que està en un cap de davant, vull dir, al final, pues els votants se'n recorden. Vull dir, aquí baix a nivell de Terres de l'Ebre, pues s'ha treballat sobre el tema dels aiguats, s'ha treballat el tema dels focs, vull dir, s'han anat treballant diversos punts, pues que, bueno, a l'hora de votar els ponts de Jesús, lo dels pous de Jesús també d'allòs, el tema de les cremes, que fa dos anys també es va treballar molt, i bueno, i ja un cabot, pues la gent quan ha d'anar a la urna pues se'n recorda de lo que han fet pues los companys de la Unió. A nivell de Baix Ebre, la participació va ser un 39%, després a nivell del Montsià, un 30%, la Ribera d'Ebre, un 40% de participació, i la que s'endú, bueno, que estan superactius, és la Terra Alta, que va haver un 53% de votants.
La Terra Alta. Sí. Llavors, claro, les Terres de l'Ebre conformen aquestes quatre comarques i trobem diferències, no?, de la realitat agrària entre aquestes quatre comarques?
Totalment, perquè vull dir, està tot el sector de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, que és cítric i, és el tema de la fruita i el vi. Després, aquí cap al Baix Ebre, ens trobem pues, bueno, el tema del cítric i l'oli. I després tenim el sector de l'arròs, aquí baix al Delta, vull dir... Tenim, la veritat és que som molt rica a nivell de les Terres de l'Ebre, ja ho veus, que al sector primari som molt rics.
No, i molt diferents, no? Entre nosaltres, les Terres de l'Ebre, sí. Tenim esta cosa, és una cosa bona, Núria. I he llegit, no?, que també atribuïu esta victòria al costat del pagès i del ramader.
Sí, sí, així és. És que vull dir, al final, vull dir, tu has d'escoltar el que és el sindicat, ha d'escoltar el pagès i ha d'intentar, i el ramader, evidentment. I llavors, bueno, pues ha de saber quines necessitats ten i, bueno, i s'ha de treballar, pues s'ha d'anar treballant i picant molta pedra pues, perquè en acabat obtinguin bons resultats. Llavors, tot això no comporta que, a veure, a vegades pensem, vinga, va, els pagesos estan a les carreteres. A veure, a les carreteres s'ha de sortir quan s'ha de sortir. Totalment d'acord. Però vull dir, primer s'ha de treballar els sectors, s'ha de treballar el departament que Tòquia, i bueno, i una vegada pues, bueno, a les taules, i una vegada pues, tot això, no, pues, bueno, al final a l'administració pues, a vegades estem contents, a vegades no hi estem contents. Llavors, vull dir, una vegada acabat pues, no s'arriba a un acord o d'allò, ens pues, hem de mobilitzar. Però mobilitzar-nos, però hem de saber el motiu per què ens mobilitzem. Que de vegades, vull dir, anem al carrer perquè anem al carrer. Doncs pues, no. Perquè a vegades ens anem a mobilitzar aquí a Catalunya quan a millor hem d'anar a l'estat espanyol o hem d'anar a Brussel·les. Hem de saber on toca cada moment la mobilització.
Mobilitzacions estructurades, no ben definides, i que la gent entengui el per què. Sí.
Llavors estem, com abans comentava, no, que estem en un context de que, bueno, hi ha molt malestar, no, emergències climàtiques, danes, la sequera de l'estiu, bueno, moltes crisis, no? Els agricultors diuen, se parla de que ja no són episodis puntuals d'emergència, sinó que és un escenari que s'està se viu, no, completament en emergència, és a dir, no s'actua sobre el paper, és a dir, s'actua arran de cada emergència que va passant. És a dir, les millores, els recursos que arriben arran de catàstrofes.
Correcte. Mira, aquí, a nivell de Terres de l'Ebre, hem tingut uns aiguats, hem tingut les inundacions, ara mateix, quan se va entrar l'aigua salada dins el delta, vull dir, doncs, els camps d'arròs, hem tingut un foc i estem parlant, vull dir, ni un any ha passat amb tot això, de quan va començar els focs, i han acabat venint d'una sequera, que hem estat uns anys de sequera, vull dir, els canvis climàtics, clar, no hi podem fer res, vull dir, doncs, bueno, hem d'anar actuant el dia a dia i el que ens surti.
Llavors, Núria, quines prioritats urgents posaríeu ara mateix sobre la taula del govern?
A veure, com a mesures urgents, el que necessitem és que al final ja que es recompensi una mica la tasca pagesa. Volem que sobretot en el relleu generacional, pues que tinguem relleu generacional, perquè és que al final ens quedarem mengem tres cops al dia i això, pues, a vegades no som prou conscients. També volem un reconeixement per la pagesia professional, vull dir, que amb aquesta mos diferència. Volem també, pues, bueno, una seguretat social digna, com tots els altres sectors, i volem uns preus justos, que això són els punts una mica que portem a la campanya de pagesia i foc.
Molt bé, llavors, claro, també estan pendents, no, de l'cobrament d'estos ajuts, que els ajuts estan sobre la taula, representa de les últimes catàstrofes, estan sobre la taula, però estan cobrats estos ajuts?
A veure, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Vull dir, a veure, el que no podem fer és de dir, avui necessitem uns ajuts pues, pel tema foc o pel tema aigua i automàticament, a veure, tot això té un protocol i ja sabem que l'administració, pues, les coses a vegades van lentes, però a vegades són prou hàbils com per a, bueno, pues, que s'han de, vull dir, no pot ser, au, vinga, mollem uns diners i ja està, no? Vull dir, però vinga, de moment s'estan d'això dintre dels períodes establertos, però vull dir, tot això vull dir costa, no? El que no pot ser és que a vegades vull dir, ho volem tot ja ara, no pot ser això, vull dir, jo vull dir, entenc que no hem d'estar dos anys o un temps d'allò, però un temps prudent, pues sí.
Clar, aquestes coses, no, tenen el seu procés i el seu temps, i clar, estem parlant molt del govern, però també estem parlant poc dels consumidors, no? Perquè què podem fer un veí, una veïna de les Terres de l'Ebre per donar suport real a la pagesia local?
Pues bueno, o sea, primer creurem-nos un altres, i quan nosaltres ens ho creurem cadascú, és saber vendre les Terres de l'Ebre, vull dir, sapiguer tot el producte que tenim aquí al territori i hem acabat treballar el tema del segell que tenim de reserva de la biosfera. Perquè a vegades els productes que siguen reserva de la biosfera, aquí no li donem potser el valor que toca, però a la resta dels territoris sí.
I abans que dies lo del relleu generacional, que és, crec, un dels factors molt importants, ara mateix n'hi ha? Podríem dir que la pagesia de quan se jubila o no, perquè és una pagesia que està en edat avançada, diguéssim, quan tota aquesta gent se jubila, aquí als camps de Catalunya hi haurà relleu?
Pues només un 4% dels camps d'explotació té menys de 35 anys, perquè et facis una mica la idea, mentre més del 40% ja passa dels 65 anys.
65 anys.
Això és un crit d'alarma, vull dir, això és un crit d'alarma. Sense els joves, pues, la pagesia mor, vull dir, ho han de tindre clar, i amb ella mor el territori. És que és una cosa que va lligada detrás de l'altra. Llavors, que les ajudes, també, a veure, també el que també cal és que les ajudes arriben i que es faciliti l'accés a la terra, vull dir, això també és molt important. Que els joves puguen començar a... que els joves puguin començar a que ens portin anys que portin anys detrás al peu del canó, que puguin continuar, i que els grans també es puguin jubilar dignament. És que clar, aquí d'allòs, llavors des de la Unió de Pagesos el que hem aconseguit que el departament doni un compliment a dues de les prioritats sindicals, que la primera base d'incorporació de joves passi de ser 22.000 euros, que era fins ara, als 30.000 euros, i que de cara al 2026 s'activi un ajut per a que la pagesia que cedeixi les terres als joves. Vale? Així, però així, clar, no n'hi ha prou tampoc, perquè vull dir, amb 30.000 euros ja m'explicaràs el que es pot fer. Llavors, calen altres mesures per a les noves generacions, una mica. Val? Després, perquè l'única garantia de futur és que la gent jove es pugui guanyar bé la vida com tothom, i fent de pagès, vull dir, perquè si no, no...
Claro, és que jo el que veig, no, una mica, si els joves veuen que no val la pena, per exemple, això se, a casa no se veu, és a dir, si son pare és pagès o el jove o la jove vol continuar, i veu a casa el pare o la mare que només té mal de caps, que veu només problemàtiques i que veu que el seu futur o perilla o no li surt a compte, pues els joves no continuen, ja ni entren.
No, és que ja no entren en aquest joc, vull dir. Per això que han de fer, vull dir, hauríem de tindre, vull dir, cuidar la pagesia i a la ramaderia com un cotonet. Des de les administracions i tot hauríem de tindre-nos dins d'un cotonet. Perquè és que hem de pensar que si no hi ha pagesia no menjarem, és que mengem tres cops al dia i això no som conscients. Vull dir, això ja s'hauria de començar, no sé, quina és la metodologia per a que la gent... Vull dir, per a que siguem conscients de tot això, però la societat no hi som conscients de
sí,
vegades.
Sí, és que t'anava a dir les conseqüències de que s'acaba, no, la pagesia d'aquí, la nostra, no som conscients, perquè jo crec que si no l'estaríem cuidant més, Núria.
Sí, així és, xiqueta.
Però bueno, no res, se mos ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa. Estarem pendents de com avancen, no, totes aquestes temàtiques, el que envolta a la pagesia, a la nostra, al sector primari, que és el que mos dona al final la vida a nosaltres, no?
Molt bé.
Gràcies, Núria.
Vale, gràcies, bon dia.
Doncs, Marina, estarem pendents de com evolucionen les problemàtiques del nostre sector primari.
de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Engeguem aquesta recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 9 de març del 2026 i marxem ara al Garraf per parlar de la desembocadura del riu Foix, un espai natural protegit que ha patit amb força els darrers temporals que hi ha hagut a Catalunya. Sobre aquesta i altres problemàtiques de la zona mediambiental més important de la platja de Cubelles, en parla la Carla amb el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda. Carla.
La passera que creuava el riu està desapareguda des de fa 8 mesos, quan la dana de juliol de l'any passat va provocar una riuada que es va emportar per davant l'única zona de pas per creuar la desembocadura del riu Voramar. Això, juntament amb el desplaçament de sorra i sediments provocat per la resta de temporals que s'han viscut des de llavors, està portant a una situació problemàtica. La gent que passeja per la platja es salta les restriccions de l'espai protegit per creuar de banda a banda, el que posa en risc el manteniment de l'espai natural. Així en parlava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, amb el que hem pogut xerrar a peu de platja perquè ens expliqui com està gestionant l'Ajuntament tot plegat.
Sí, bueno, des del passat juliol que vam tenir l'episodi de la dana, doncs el que ens hem trobat és la barra de sorra del delta, doncs s'ha anat reorganitzant de manera natural. Al principi sí que va quedar tot colmatat d'aigua, però a poc a poc s'ha anat assentant i ara finalment doncs tenim una barra bastant consolidada que, malauradament, doncs donada la situació de no tenir passarel·la, permet i facilita molt el trànsit de persones. El que volem ressaltar aquí precisament és aquesta facilitat i l'esforç que estem posant des de l'Ajuntament perquè això no sigui una zona de trànsit. Entenem la situació, sabem que és una situació diferent de la que estem acostumats. Tallar el trànsit natural de quan un camina pel passeig marítim i vol passar cap a la part de les Salines. Però bueno, estem treballant amb el projecte de la passarel·la. Estem mirant que això avanci el més ràpid possible, però és una situació complexa. És difícil, és una zona de zona marítimo-terrestre, és una zona protegida d'aus, és espai natura, i xarxa Natura 2000, és zona PEIN, i hi ha l'ACA també per darrere, d'un riu, llavors això doncs, li dona molta complexitat. Ho estem intentant accelerar al màxim, però mentrestant doncs, demanem a la ciutadania una mica de comprensió, una mica de paciència. Estem mirant que això es solucioni el més ràpid possible perquè tothom pugui creuar el Foix per on ja teníem la passarel·la antiga. I el que demanem és que la gent miri de, sisplau, no passar per la zona de la barra de sorra que comentava. És una zona de nidificació. Aquí tenim espècies protegides com el corriol camanegre, que ja ha començat la seva nidificació en aquest mes de febrer, principis de març, i altres aus que també fan les seves nidificacions. Els ous són del mateix color que la sorra, són petits. Qualsevol persona que no estigui acostumada a fer un albirament natural d'aquest tipus de postes, doncs no el veurà, possiblement el trepitgi, a part de que tècnicament un no pot passar per aquesta zona, no? Llavors, què hem fet a l'Ajuntament mentrestant per mirar de minvar una mica aquesta pressió que tenim? És posar un palicorda i hem acotat les dues zones, tant per la zona de la platja llarga com per aquí aquesta zona del búnquer, perquè la gent no passi per sobre de la barra de sorra del nostre delta. No sabem si tothom ho respectarà, si demanem aquesta comprensió i aquest acompanyament de la ciutadania, però si volem transmetre aquesta preocupació que tenim. Sabem que ara hem passat un hivern que més o menys no hi ha gaire gent, no és una època que encara tinguem molta gent, però que ens trobem ja amb una pressió bastant alta de gent que ve i passa. Tenim una empresa que ens gestiona la vigilància, ens fa el servei de vigilància, i ells ens passen els seus informes i ens diuen això, que ha augmentat moltíssim el trànsit per el delta. Llavors, bueno, estem mirant de treballar-ho perquè això baixi, però sabem que ara ve l'època d'estiu i que si ara a l'hivern ja hem tingut pressió, doncs ja tenim l'expectativa de que aquesta pressió augmenti. Per això hem posat aquest palicorda, hem posat també uns cartells a la zona de l'entrada, explicatius, i en allà també s'ha tancat el palicorda, de manera que, bueno, a veure si amb això almenys podem aconseguir que aquesta pressió disminueixi una mica. I esperem doncs, poder solucionar la passera el més aviat possible.
Noeda també ha parlat sobre el procés de reconstrucció d'aquesta passera, que al ser zona maritimo-terrestre és responsabilitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Ens ha explicat els danys detectats i com es preveu fer la recuperació del pas que permet creuar la desembocadura del Foix.
El Ministeri doncs veu amb bons ulls que puguem trobar una solució ràpida i ben feta d'aquesta passarel·la, ja que són ells els responsables i és una maritimo-terrestre, però encara no ens poden confirmar de manera sòlida que això tirarà endavant ni ens han donat una data concreta. Ho estem apretant molt, estem fent molta pressió des de l'Ajuntament a totes les entitats supramunicipals i esperem que amb això doncs, ens puguin donar una solució el més aviat possible. Quan ens la donguin, sabrem també doncs, les dates, tant de començament com de finalització. Que m'imagino que no serà d'un dia per l'altre que ens puguin posar la passera, però sí sabem que els fonaments segurament es puguin reaprofitar, només n'hi ha un que s'ha mogut una mica. Teníem la por de que s'hagués de fer un primer projecte per retirar-ho tot i després tornar a fer un nou projecte amb una nova passarel·la, amb uns nous fonaments. Per sort, només un s'ha desestabilitzat, els altres s'han quedat bastant fixats. Això facilita molt la recuperació d'aquesta passarel·la. El que s'està plantejant ara és tornar a posar la passera més o menys amb la trajectòria que ja hi havia. Com dic, hi ha un fonament que s'ha mogut. No sabem exactament com el tornaran a posar, si l'han de treure o no, tot això no tenim cap detall. I sí, s'està parlant també d'augmentar una mica potser l'alçada, perquè el drenatge per sota i el cabal pugui passar de manera més còmoda. Tot això és el que ara estan estudiant tot l'equip tècnic del Ministeri i estem a espera d'una resposta. És un projecte ministerial, és zona maritimo-terrestre i és una obra que van fer ells fa més de, em sembla que fa més de 30 anys ja que es va fer, sembla que eren 33 o alguna cosa així, i llavors doncs, han reconegut, s'ha hagut de buscar perquè no estava digitalitzat, que aquí vam tenir una mica de... A veure, qui és que ho va fer? Fa 30 anys no teníem la digitalització que tenim ara. Llavors això, a principi, ha costat una mica de trobar doncs, tots aquests arxius i saber exactament com i quan es va fer, a on, etc.
Sobre l'efecte de tots aquests temporals que s'han acumulat a la costa garrafenca i més enllà dels efectes que ha patit la desembocadura, el regidor també ha valorat l'efecte que han tingut sobre la resta de platges de Cubella i com estan responent a les tasques de recuperació, inclosa la prova pilot de regeneració dunar sobre roques, un projecte pioner que es va iniciar l'any passat a la platja de Cubelles.
Sí, doncs aquesta és una actuació que ja vam fer l'any passat amb el Ministeri. És la segona fase d'ampliació d'una prova pilot que vam iniciar per fer créixer dunes en un sistema de roca que no s'havia provat mai, ja ho vam explicar en el seu moment. Ens vam aventurar a fer una prova pilot amb el Ministeri que va veure amb bons ulls per veure què tal reaccionava. Era un bon lloc per assajar-ho també. Va funcionar bé, que és el que veiem aquí darrere, i vam ampliar fins a aquest punt d'aquí dels restaurants amb una segona fase on ja hi ha un canvi també de dinàmica, ja que estem molt a prop del delta i tant la vegetació com la dinàmica de sorra, que és platja de pedra, doncs canvia, no? Llavors, com podem veure aquí darrere, doncs les plantes que vam plantar, primer es va fer una retirada d'invasores i s'han plantat les plantes que tocaria d'aquí, d'autòctones. Llavors, el que ens feia més por és que amb aquests temporals tota aquesta sorra, que no tenia cap mena d'arrel ni de sistema de fixació, marxés. Sí que ha marxat una mica, però no ha sigut reexagerat. I hem pogut veure doncs, que ara, a poc, totes aquestes plantes estan creixent. Aquestes arrels, ara, de cares a la primavera, amb tot el que ha plogut i amb aquesta calor que farà, doncs, creixeran encara més. Llavors, això acabarà de fixar millor la sorra. I si quan no hi havia arrels no ha marxat gaire la sorra, quan es fixin amb les arrels probablement hi hagi pues, una mica de sorra que marxi amb el vent i poca cosa més. Bé, de moment, totes les platges, sobretot del sud del municipi, d'aquí del Foix cap a baix, estan responent perfectament. La platja que ens pateix més sempre és la platja llarga, la part que està, la platja que està al costat del Club Nàutic, i aquesta doncs també... comentar-vos, si voleu, que ho estic parlant amb el Ministeri a veure doncs, aportacions de sorra que ens puguin anar fent i aquest pla d'estudi general que han de tirar endavant doncs, que es va demanar a escala municipal, després ho vam pujar a escala comarcal i ara ens anuncien doncs, que ho volen fer a escala provincial. Això està molt bé, però ralenteix molt les actuacions en llocs puntuals, com els hi pot passar a altres municipis com Sitges o Vilanova, que també tenen punts negres, i que, doncs, per un costat estem molt contents de que vulguin fer un estudi provincial, perquè això vol dir una ordenació i una reordenació també de tot el litoral i del sistema de les dinàmiques que tenim avui en dia amb tots aquests espigons obsolets, etc. Però alhora, doncs, és un inconvenient a curt plaç per poder fer actuacions.
L'altre tema del qual ha parlat ha estat l'inici de la nidificació del corriol camanegre. Aquest petit ocell arriba cada primavera des de l'Àfrica per fer els seus nius a les platges mediterrànies, entre elles les de Cubelles. Per la seva peculiar forma de nidificar, en el que fa els seus nius directament sobre la sorra, cal prendre mesures extraordinàries que garanteixin la seguretat dels seus ous i cries. Així ho ha recordat Àlex Noeda.
El corriol el que té és que fa la nidificació just on acaba el sistema dunar. És a dir, potser no és l'estratègia més brillant per sobreviure, però mira, ell ho decideix fer així en lloc de fer servir. Sí que dins del sistema dunar també en podem trobar, però té una tendència a fer-los just, posar els ous just al límit del d'on acaba el nostre pelicorda i d'on acaba la duna, no? Això, doncs, augmenta la perillositat i el risc d'aixafament. Recordar a la gent, doncs, que la platja no és un lloc perquè el gos corri suelto, és precisament per una d'aquestes raons que acabem d'explicar de les nidificacions. No som conscients, però igual que nosaltres ja deia que no veuríem els ous perquè són del color de la sorra i són petits, imagineu-vos qualsevol animal que pugui córrer suelto. Per començar, la normativa no ho permet, però a part, l'animal és el menys conscient d'aquesta situació i normalment, com que són gossos i són carnívors, doncs a més són depredadors, és a dir, poden fer malbé o atacar qualsevol altre petit organisme que pugui viure, siguin sargantanes o altres vertebrats o invertebrats que visquin al sistema.
Ara s'apropa l'època més complicada a l'espai natural de la desembocadura del Foix, ja que amb el bon temps augmenten els visitants i passejants, que sense saber-ho poden posar en risc tant l'entorn com la reproducció del corriol camanegre, una espècie vulnerable a l'alteració del seu hàbitat. Per tot això es demana responsabilitat a la ciutadania, seguir les indicacions i respectar els tancats d'ordre, a més de passejar de forma conscient, observant el seu voltant i de ben segur que no només s'estarà garantint el respecte cap a l'entorn natural, sinó que probablement més d'una persona hi descobrirà vida que fins ara passava per alt.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coelulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, de segur que si hi hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val? Cap a la part urogenital, I després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat del talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquell els va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, i també la contaminació.
Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé amb moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 9 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...